ja han pres aquesta decisió, passi que la gent, en lloc d'anar a la terrassa, vagi a un pam a l'esquerra o a la dreta d'aquesta terrassa per fumar?
Home, evidentment, la gent que tingui necessitat de fumar s'aixecarà i anirà, esperem, uns metres més enllà i fumarà, això segur. Home, la idea també, uns metres més enllà. I amb això veuran vostès com de manera cívica la gent farà això. Començarà potser els primers dies, costarà una mica, però després la gent, perquè som majoritàriament cíviques i tenim sentit comú, doncs farà això, s'aixecarà, s'anirà uns metres més enllà. De la mateixa manera, parlant d'aquest sentit comú, quan he dit lo de les entrades i sortides de les escoles, si tu passes fumant per una escola a les 11 del matí, per la porta d'una escola, escolti, no passa res. El que estem dient és l'aglomeració que a vegades es dona a les entrades i sortides i que veus, doncs, a mares i pares fumant en aquest sentit. Després, doncs, tens aquí les partícules que es queden durant temps i és tot aquest element el que preocupa. I després hi ha un altre element que jo crec que també l'hem de valorar i s'ha de valorar, és a dir, la mesura de aquelles persones que en aquests moments volen deixar de fumar, que tenen uns ingressos menors de 18.000 euros, tindran el tractament substitutiu de nicotina de manera gratuïta, que això sí que és pioner, doncs, a l'Estat, i que des d'aquest punt de vista també ens podrà ajudar a deixar de fumar, perquè lo important és tenir el consell que poden donar els professionals sanitaris, però a la vegada afegir-hi aquest tractament substitutiu, que amb això aconsegueixes incrementar la taxa d'èxits, que realment és petita, no? Però incrementes la taxa d'èxits en un 60-80%.
Val. Miri, sobre aquest tema concret, i després torno una altra vegada al tema del fumar a les terrasses,
Sí.
Quan parla de substitutius, parla de que se'ls pagarà els que tinguin una renda més baixa, allò que anomenem els pagats o els xiclets de nicotina,
exactament,
per entendre'ns, no?
Exactament, sí.
Val, perfecte.
I rebaran una... tindran una prescripció que podran anar a buscar i la tindran de manera gratuïta.
Val. Sobre el tema d'aquestes mesures que anunciava de TV3, que és el tema del tabac a les terrasses, el tabac a l'exterior de les escoles i el tabac a les marquesines, a les zones
parades
d'autobús. La pregunta és, això evidentment té ara un tràmit, òbviament, i un debat, sí, i unes esmenes i tal, però si tot va com ha d'anar, això quan podria estar llest per tirar-ho endavant? Quan calcula, conseller?
Miri, la mesura, anem ara a la mesura de la gratuïtat, com que aquesta depèn de nosaltres, aquesta, de nosaltres, vull dir, del Departament de Salut, aquesta entrarà en vigor en l'any 23, el gener 23, ja entrarà en vigor. L'altra, en aquests moments nosaltres estem ultimant un redactat, que encara, doncs, s'ha d'acabar aquest esborrall, i a partir d'aquí començarem, doncs, tots els tràmits, passar al govern, discussió al govern, i després, doncs, el tràmit parlamentari que calgui. I a partir d'aquí, doncs, veurem el grau de consens. Però jo també voldria dir que estic convençut que hi haurà un alt grau de consens, i també haig de dir que hem de fer accions una mica proactives i accions valentes per disminuir el consum de tabac, que és el que he dit, és un problema de salut molt i molt i molt important. Des de l'any 17, aquesta disminució que es anava fent paulatinament any rere any des dels anys 90 s'ha estabilitzat en aquest 23%, 24%. I des d'aquest punt de vista és necessari, repeteixo, fer accions decidides per disminuir el consum de tabac.
Mm-hmm. En aquest cas, quan em parlava d'això, no m'ha posat una data concreta, òbviament, perquè té uns tràmits parlamentaris, però això vol dir que a l'estiu de l'any que ve considera que això estarà aprovat?
Esperem que sí, perquè jo, repeteixo, crec que hi haurà un alt grau de consens. Vostès també han citat, doncs, que hi ha un esborrall de llei espanyola que anava en aquesta direcció, que en aquests moments ara això s'ha aturat, però que anava, repeteixo, en aquesta direcció, i que les comunitats autònomes estan demanant, no? I, a més, tenim ja comunitats autònomes on aquesta mesura concreta, la de les terrasses, doncs ja s'aplica, com és el País Valencià i Balears.
Val. D'acord. I la... això, una pregunta, perquè ho deia en Roger Pallarols, sí. Diu, això hauria de ser a nivell de tot l'Estat, no només a nivell de Catalunya. Vol dir, primer, si això és veritat, i segona, si considera que el Consell Interterritorial això ho acabarà aprovant més aviat que tard.
Bé, en principi, nosaltres creiem que tenim competència, repeteixo, hi ha comunitats autònomes que ja ho tenen doncs, posat en la seva legislació, i dos, jo crec que sí, que això doncs l'Estat s'acabarà imposant, sí.
I una altra cosa, el següent pas és deixar de fumar a l'interior dels cotxes?
En aquí no tenim les competències, ja no són tan clares, però clarament a l'interior del cotxe sí que és un espai on hi ha molt fum passiu. Molt fumador i molt fum passiu.
Per tant, vostè seria partidari de que també ho passés, no?
Sí, però el tema de competències aquí no està clar.
Hi ha un altre problema, que és el tema de conduir fumant, que aquesta és una altra, que això evidentment ja no és patrimoni del conseller de Salut, sinó que també de la Direcció General de Trànsit, del Servei Català de Trànsit.
Sí, aquí té tres elements. El fum passiu, té a vegades quan vas sol a l'element d'un cert risc, perquè has de, no?, has d'obrir, bueno, obrir, has d'agafar la cigarreta, el que és l'encenedor, etc. I també, a vegades també ho veiem als estius, no?, les borilles que es llencen des de les finestres, que en algun cas poden causar incendis. Però bàsicament, repeteixo sobre això, les competències no són clares, i des d'aquest punt de vista, doncs, no entrem o no entrarem en aquesta... en el treball dintre dels cotxes.
Sí, conseller, bon dia i felicitats, bon dia. Perquè som molts els que creiem que això és una gran mesura i que, a més, feia molts anys que ho estàvem demanant i per això sempre es necessita valentia i, per tant, des d'aquí el felicito, tot i que li auguro que li poden venir dificultats pel camí, com hem sentit ara amb el director del Gremi de Restauració. Jo li volia preguntar, conseller, si hi ha consens a dins del govern i si, per exemple, en aquesta qüestió n'ha parlat amb el conseller d'Empresa, tenint en compte que hi ha la restauració afectada, o amb el conseller d'Economia, o amb altres consellers, o amb el mateix president. És a dir, això s'ha parlat internament. Vostè està segur que hi ha un consens intern per tirar endavant en aquest tema a dins del govern?
Miri, el que hi ha és un consens científic de la necessitat de deixar de fumar. Jo recordo que un de cada dos fumadors avui tindrà una mort prematura si continua fumant. Aquest és el primer element. El segon element, jo recordo també, i això ho recordo, el que he dit abans, les mesures de l'any 2010, semblava doncs, que al final la gent no entraria en els bars i restaurants. I la gent segueix entrant en els bars i restaurants. Jo segueixo anant en els bars i restaurants. I avui, a data d'avui, segurament a ningú tindria ara en el cap el fet de que en un restaurant, que entréssim ara aquest migdia, hi hagués gent fumant. I segurament si hi hagués gent fumant, nosaltres tindríem, alguns de nosaltres, perdó, hi hauria recança a entrar. Què vull dir amb això? Vull dir que el concepte del tabac l'hem de desvincular del concepte de lo que és el negoci, perquè, jo m'equivoco, però no crec que la gent deixi d'anar a una terrassa a fer un cafè amb la família, els amics, les amigues, pel fet de que no es pugui fumar. Perquè, a més, també ho han dit vostès, si jo tinc ganes de fumar, m'aixecaré, m'aniré uns metres més enllà i fumaré el meu cigarret i tornaré...
Perdoni, conseller, perdoni que l'interrompi. Sí. Jo sí, li estava preguntant per si n'havia parlat amb el conseller d'Empresa, per exemple, si hi havia consens. Vostè ho ha parlat abans internament o ho espera fer els propers dies, diguem?
Ho espero fer a govern quan portem la normativa i aleshores podem començar a discutir sobre aquesta normativa. Hem de discutir sobre un paper.
Bon dia, conseller.
Bon dia.
Abans ens hem embolicat i no ho hem fet bé, perquè ho hem fet amb el president del gremi, i ni ell ni jo som pneumòlegs ni científics, sobre si hi havia evidències científiques o no. Jo li citava a Roger Pallarols un comunicat d'aquest mateix any de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica, que sí que indica o que em recomana prohibir les terrasses per afectacions a treballadors i clients. Com que ni ell ni jo som científics i vostè és més del RAM, hi ha evidències científiques que efectivament afecta tant com a l'interior o menys, però continua afectant fumar en la proximitat d'uns X metres amb una terrassa per als fumadors passius, siguin treballadors o clients?
És fumador passiu, i els fumadors passius tenen més risc, evidentment, que el no fumador, i per tant també hem d'intentar evitar doncs aquesta exposició passiva al consum de tabac.
Perdoni que l'interrompeixi, però sí. Em refereixo, hi ha evidències com n'hi ha, de, per exemple, gent que conviu amb un fumador, hi ha evidències científiques de que ell fuma. També n'hi ha de que estan a l'exterior, en una terrassa, en una proximitat de, no sé, 2, 3, 4, 5 metres d'un fumador, aquest tabac, aquest fum, aquest també penetra en els teus pulmons?
És que el fum passiu no és només a la terrassa o només a casa o només a... És a dir, el fum passiu és algo que es va fent acumulatiu. Per tant, o a la platja, per posar un altre exemple. És a dir, que és acumulatiu. Des d'aquest punt de vista, sí, tu pots no fumar a la terrassa i després arribes a casa i tens exposició al fum del tabac, sí, de manera passiva. Uh-huh. Això pot passar, sí, clar.
Uh-huh. Jordi Bosch.
Però és acumulatiu, és acumulatiu.
Jordi.
Sí, conseller, bon dia. A veure, vostè suficient feina té cuidant la salut, vostè i tots els professionals i totes les persones que estan al càrrec d'aquesta qüestió, de la salut dels catalans. També hi ha la salut psíquica, no?, que forma part de la mateixa. Sí. Jo em volia referir a vostè a com creu que s'ha d'abordar l'aproximació en el fumador, en el qual, bé, doncs un dia o un altre, doncs evidentment acabarà havent-hi una restricció, com hi ha hagut altres restriccions d'altra mena, interiors, etc., en defensa del fumador passiu, que aquest és l'element que fa 20 anys va començar a canviar la percepció sobre aquest tema, si no encara estaríem en discussions d'altre tipus, perquè no se senti un ser perseguit, sinó que sigui una persona ajudada, és a dir, a part d'aquesta mesura que ha comentat, de quina manera s'ha d'acompanyar a la gent que baixa a fer la cigarreta i tal, perquè vegi que potser és el moment de deixar-ho de fer. És a dir, a vegades s'han fet plans, s'han fet accions, tot això són diners, no? Sí. Vostè què en pensa de com es pot acompanyar a qui proposi, diríem, amb respecte, perquè és una decisió personal, qui es proposi que això va encaminat a demanar-los que vagin deixant l'hàbit del fumar.
Bé, aquí vostè jo crec que ho ha expressat molt bé, és una situació de poder ajudar, la decisió sempre és una decisió voluntària, a més, primer per deixar de fumar has de tenir aquesta voluntat i aquestes ganes de deixar de fumar, i això és algo que és personal. En aquest sentit també hem de es pot anar doncs, al centre d'atenció primària, tant infermeria com medicina, doncs, estan acostumats a fer intervencions breus, és a dir, no són intervencions molt extenses, la intervenció breu, les intervencions més intensives pràcticament mostren resultats satisfactoris, o a vegades podem demanar-ho també en el 061, que tenim un servei d'habituació telefònica 7x24, 365 dies any, o bé també en el gas, per exemple, això alguns hospitals, doncs, per exemple, per les persones que han patit una malaltia molt relacionada amb el tabac, des d'un infart a una malaltia pulmonar, que també poden deixar de fumar. Uh-huh. I aquí ve també aquesta iniciativa de dir, home, no només és definir espais lliures de fum, sinó també ajudar en aquest sentit aquelles persones que ho desitgen el fet de donar aquest tractament substitutiu que t'ajuda, guanyes amb percentatge de taxes d'èxit de deixar de fumar i fer-ho en aquest cas a les persones que tenen una renda més baixa de 18.000 euros. Jo també voldria recordar, em preguntaven per els professionals, etc., no?, que l'Associació Europea de Salut Pública defensa entorns lliures de fum, això més en el seu informe del mes de juliol, per protegir a les persones no fumadores, són fumadores passius, i el personal. I a la vegada no hi ha en el propi informe, doncs hi ha alguns dels estudis, perquè sobretot, repeteixo, no són exclusius de les terrasses, sinó que és el concepte de una exposició acumulativa.
D'acord. Escolti, m'acabaré de seguida amb dues... Aviam, jo, això està en procés, vull dir, això és una idea que... Escolti, sí. Això és, clar, però ja, la gent ja pregunta. És veritat que estic quedant-me bastant sorprès de que els inputs que estic rebent de la gent fumadora, que conec i tal, sí, és que estan a favor. Hi ha molta gent que és fumadora que està a favor. Llavors, clar, hi ha preguntes que es fan. Per exemple, jo li dic algunes que, clar, això evidentment sí, ho sabrem amb el pas del temps, no ho sabrem ara això encara, però és a quina distància de les terrasses es podrà fumar, si serà sortir en diagonal al costat de la porta i anar a la terrassa al costat, una...
Has d'anar amb un metro,
correcte,
al restaurant.
Una, i els bars que es pot fumar xixa, per exemple, què passa amb aquests bars, perquè també està tabac, si s'actuarà o no s'actuarà, i després, i aquesta ja li pregunto, si coneix quantes comunitats autònomes, sigui pel tema Covid o sigui pel qui sigui, no es prohibeix fumar les terrasses, en coneix alguna?
Sí, sí, Balears i País Valencià.
Balears i País Valencià, perfecte.
En aquests moments no fumes a les terrasses. Des del punt de vista de tot el que vostè m'explica, és el que anirà detallant, doncs, l'articulat de la norma, en quant a això, escolta, jo crec que també hi ha una part de sentit comú, això evidentment es detallarà, però la idea del sentit comú el que ens diu és, home, no m'aixeco de la cadira i em poso al costat de la taula, això no té sentit, no? T'hauràs d'anar uns metres més enllà i això ho determinarem, però sobretot, i aquí quan parlem de salut pública, és un tema molt, molt, molt de convenciment, de canvi cultural. Pensin vostès els canvis culturals, ara parlo, en relació al tabac, que hem estat visquent. Miri, jo, ja ho saben, ja tinc una edat, jo he vist fumar a les consultes externes dels hospitals.
Joder, els avions...
Quan jo vaig entrar...
I aquí, sí, sí, sí,
estudis de ràdio.
Bueno, sí, i en qualsevol feina, i en una oficina, i avui això ara ens semblaria molt, molt, molt estrany, tant a la gent fumadora com a la no fumadora. I això vol dir que és un canvi cultural que ha de ser, doncs, fet amb això, amb convenciment, amb tot el que és el consens. Miri, i també els hi dic sincerament, si no volgués tenir problemes, doncs no ho faria, i senzillament hagués fet l'opció de dir fem gratuït el tractament i ja està. És a dir, si jo no vull tenir problemes, no? Que no és el meu tarannà, també ho dic, escolti, no faríem això. L'any 18 ja es va anunciar, també ho haig de reconèixer i haig de recordar-ho, el doctor Joan Guix, diverses vegades, que es faria, al final, segurament, doncs, perquè t'arriba la Covid, altres coses, no s'acaba fent, però ara, en aquests moments, doncs, creiem que és important poder donar aquest pas per intentar aconseguir que segueixi aquesta tendència a la reducció en el consum de tabac.
Conseller, ha estat un plaer. La pròxima vegada que m'agradaria veure aquest estudi, tinc moltes ganes de parlar un dia amb molta tranquil·litat de les malalties mentals. I m'agradaria molt...
Jo
que
també tinc moltes ganes.
Doncs escolti'm, busquem dia i en parlem, bàsicament d'aquest tema, perquè crec que és un tema que, així com el tabac, veus clarament qui fuma i qui no fuma, amb el tema de les malalties mentals estem parlant de molta gent que no s'atreveix a dir que les pateix, crec que és importantíssim. Què dius, Jordi?
No, i no només una malaltia mental, sinó una situació a vegades més lleugera, però que trastoca la vida personal i particular.
Totalment,
de la gent,
totalment. Jo crec que ja se'n comença a parlar, però n'hem de parlar molt més, i per tant l'espero aquí en aquest molt estudi, conseller, aviat.
Quan vostè digui.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies per tot.
Gràcies. Per cert, que no l'he volgut preguntar cap... Bueno, no l'he volgut preguntar perquè és que ara ja és que és molt tard, però ja li preguntaré quan... Jo tinc una percepció, però això ja és una percepció, i ara ja vaig a la publicitat que estem pendents, A
veure.
Mira, és que he estat apuntant mentre parlava el conseller... Argimon aquesta setmana ha presentat una campanya contra el suïcidi i avui ha anunciat el tema del tabac. Val? Puigneró va anunciar la targeta digital al mòbil, una carta a la ministra per el tema de Rodalies i un segon nanosatèl·lit. Jaume Giró, el tema de la batalla fiscal. Si Oró i Violant Cervera, mesures antiocupació. Victòria Alsina a Israel. I la victòria del sector Turull, saps? Aquesta setmana també, aquesta setmana, amb el tema municipal amb Laura Borràs. A mi, aquesta setmana, no sé si tot plegat vol dir que ganes de sortir del govern no en tenen gaires, o no ho sembla.
Bé, és que no hi hagi ganes de marcar havia, fins i tot perfil.
Hi havia la setmana que ve hi ha la fi de l'ultimàtum, no? I consulta interna.
Però dic que estàs apuntant tot el que ha passat. I
el dia 29, Junts ha de consultar a les seves bases si surten del govern. No,
la sensació de que... Jo crec que s'està visibilitzant que del barco de Changuete. Deu i 20, un segon, encara en parlem, un segon.
RAC 1. Aquest dijous tens una cita, o més ben dit, tens una supercita, perquè aquest dijous 29 de setembre és Superdijous a Viladecans de Style Outlets. I t'esperem amb superdescomptes a Desigual, Guess, Nike, Citamurt, Liujo o Adidas. Pren nota, el dijous 29 és Superdijous a Viladecans de Style Outlets. C32, sortida 50.
Celebra la Mercè com mai. Puja al Mirador Torreglòries i enamora't de la millor vista de Barcelona. Descobreix una ciutat extraordinària. I del 24 al 26 de setembre, amb totes les entrades a meitat de preu.
Descobreix el Mirador Torreglòries. Mirador Torreglòries. Mira com mai. Entrades a miradortorreglòries.com.
Vivir informado.
Ahorrar energía.
O estar cerca de quien te hace feliz.
Son decisiones muy de personas con cabeza.
Hipoteca Ibercaja para personas con cabeza. Entra en ibercaja.es/hipotecas y toma una buena decisión de los pies a la cabeza. Ibercaja, el banco del vamos.
Financiación sujeta a requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja Banco S.A.
Respecte, rigor, professionalitat, valorar la feina dels metges, cuidar amb tot detall el pacient, llibertat dels dos per triar i decidir. Per tot això i molt més, Assistència Sanitària és l'asseguradora més ben valorada pels metges. Assistència Sanitària, la millor segons els metges.
No deixis escapar el BMW o moto dels teus somnis els dies fora estoc de Motor Múnich. Només fins a final de mes. Vehicles nous en estoc amb descomptes especials i entrega immediata. Oberts per la Mercè el 24 al matí i el 26 tot el dia. Motor Múnich a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú. I Motor Múnich Cadí a Manresa i Vic.
Ei, com et va anar aquella entrevista de feina? L'entrevista? Tota en anglès. Brutal. Gràcies a Wall Street English. Oh, genial. I ara què? Bé, que la pròxima vegada que ens veiem serà a New York.
Arriba més lluny amb Wall Street English. Resultats garantits per escrit. Som a Barcelona, Terrassa i també online.
Sentir-te en forma? Quin és el teu motiu per entrenar? Tant si busques un entrenament en grup o individual, a Basic Fit podràs fer-ho amb qui vulguis i com vulguis. Apunta't ara i entrena per només 19,99 €. Fes del fitness un bàsic a la teva vida. Basic Fit. Go for it!
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Amb tots els concessionaris oberts per la Mercè, el dissabte 24 i el dilluns 26. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei.
Era digital. Revolució tecnològica.
ILSD.
Els nous temps demanen noves solucions.
Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
Visita'ns a ditec.es.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la vostra disposició els nostres columbaris, ubicats dins de les parròquies de Catalunya.
Us oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies.
Informeu-vos-en al 900-535-811 i consulteu totes les ubicacions a coralmemorial.com.
La família Sans Lloberes portava 83 anys buscant el Josep, desaparegut al front de l'Ebre durant la Guerra Civil, i l'han pogut trobar gràcies al programa d'identificació genètica de la Generalitat. Si tens algun familiar desaparegut durant la Guerra Civil i el franquisme, inscriu-lo al Cens de Persones Desaparegudes i apunta't al programa d'identificació genètica. Tu també pots tancar el dol.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Sí, aquests iogurts Bonària són la llet, perquè s'elaboren amb llet ben ben fresca de les nostres granges, que per cert, són a prop de les nostres botigues. Les botigues Bonària, que tens al costat de casa teva. Bonària, directe del camp.
Saps que la millor assegurança de cotxe t'ofereix un 50-50? Doncs sí, perquè ara tens l'assegurança de cotxe del RAC, la que de veritat et soluciona els problemes amb un 50% de descompte. I a més, tens 50 euros en contractar una altra assegurança del RAC. La teva assegurança de cotxe té un 50-50?
RAC, i som per ajudar.
Aquesta setmana prova la qualitat de les nostres olives farcides d'anxova suau Dia BG Campo amb un 25% de descompte per només 0,74. Nova qualitat Dia, confirmada.
Cariño, el día que te cases, ese día que recordarás toda tu vida, habrá sorteo de Bonoloto.
Pero mamá, si nos acabamos de conocer.
Y al día siguiente que os iréis de luna de miel también.
Mamá.
Y el día que tengas tu cuarto hijo también.
Mamá.
Y el día que ya no queráis venir a verme.
Mamá, eso no pasará nunca.
Sí, sí, pasará. Habrá sorteo.
Hoy hay sorteo de Bonoloto y mañana también. Juega ahora de lunes a domingo por 50 céntimos la apuesta. Bonoloto, el juego que más oportunidades te da.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
A Caprabo fins al 5 d'octubre hi trobaràs ofertes increïbles, com el descompte al 50% en les segones unitats del detergent líquid Skip Ultimate màxima eficàcia de 35 dosis i el suavitzant Bernel Cielo Azul de 57 dosis. I a més, fins al 30 de setembre aconsegueix milers de premis amb el rasca i guanya. Benvinguts al Superestalvi de Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Moda multiòptiques. Moda multiòptiques. Moda multiòptiques! Amb Mo veuràs de luxe a qualsevol distància, perquè ara multiòptiques tens ulleres Mo progressives d'alta tecnologia. Mo, només a multiòptiques.
Casa teva, on hi ha tot el que val la pena protegir. Llavors dius que aquests sensors detecten si algú intenta entrar?
Esclar, cobreixen totes les portes i finestres. Així que tranquil, el seu despatx i totes les coses que li importen estan protegides. Si algú hi entrés, podem detectar-ho al moment amb les imatges. I si detectem un problema real, avisem la policia.
Si per a tu és important, Securitas Direct. 944 45 46.
Avui, a la tertúlia, amb l'editor Ernest Folk i els periodistes Glòria Serra i Jordi Bosch.
Deu i 28 minuts. Puc canviar de tema, si em deixeu un moment, sisplau?
Home, el dia que portem, ja.
Sí. RAC1 pot avançar, a aquesta hora del matí, la carta real que les jugadores de la selecció espanyola de futbol van enviar realment a la Federació Espanyola de Futbol.
No és el que hem sentit? Que motivar que la federació les amenacés amb...
La carta real. Jo dic que és la carta real. Ho dic perquè tots hem dit que les futbolistes van enviar un mail, això és veritat,
que es negaven a
jugar...
Si continuava el seleccionador.
Si continuaven així, exacte. La carta diu això. és a títol individual. És a dir, el que no han fet... O sigui, això es nota que aquí hi ha...
Assessoria.
Correcte.
Jurídica.
Jurídica al darrere. Per tant, el que hem fet no és enviar un mail conjunt, això ja ho sabíem, sinó que és un mail individual. Val? Un mail individual. És a dir, cadascuna de les jugadores ha enviat un mail a la Federació 15, Espanyola, no? A títol individual.
Amb el mateix text.
Amb el mateix text.
15 jugadores.
Val? 15 jugadores. El text diu el següent. Por la presente, les informo que debido a los últimos acontecimientos acaecidos en la selección española y la situación generada, hechos de los cuales son ustedes conocedores, están afectando de forma importante a mi estado emocional y, por lo tanto, a mi salud. Debido a todo ello, actualmente no me veo en condiciones de ser jugadora seleccionable para nuestro equipo nacional y por este motivo solicito no ser convocada hasta que esta situación no sea revertida. Mi compromiso con el equipo en el pasado, presente y futuro fue, es y será absoluto, y soy la primera que deseo conseguir el máximo número de éxitos deportivos para nuestra selección. Quedo a su entera disposición para lo que consideren oportuno, siempre con el objetivo de buscar lo mejor para nuestra selección nacional. Atentamente, y cada jugador. Es decir, es molt... O sigui, la carta, la gent diu, s'estan negant ara a la selecció.
No.
Bueno, el que s'està fent és...
Solicito no ser convocada. Això, aquí hi ha un advocat a darrere escrivint això.
O sigui, el que estan dient és... El que està passant, la situació que ha generat, el tema del seleccionador, el tema de la federació, perquè aquí no només es tanquen amb el Jorge Vilda, que és el número 1, però el que diu és que el que està passant estan afectant de forma importante a mi estado emocional y, por lo tanto, a mi salud. I que, diu, no me veo individualment en condiciones de ser jugadora seleccionable para nuestro equipo y por este motivo solicito no ser convocada hasta que esta situación no sea revertida. És a dir, està dient és, escolta, individualment, perquè, clar, no ha sigut una carta col·lectiva.
Clar, hem de llegir entre línies, Jordi.
Evidentment.
Evidentment, és poc creïble l'argument.
Sí, meu... però formalment final... i jurídicament no se
sí,
les pot acusar.
Sí, Glòria, acabo. Home, faltaria més, perquè ho lligava amb una altra cosa. Torno a començar. Dic això, és poc creïble, però, evidentment, és la manera de traslladar el malestar que deuen tenir... No amb el seleccionador, que potser poden tenir... Que si fas només amb el seleccionador, aquesta casta seria impresentable. Sinó amb la federació.
Correcte.
I amb la manera que tracta en general el futbol femení. Aquest és el problema. I aquest és el malestar fonamental. De l'elit, o part de l'elit del futbol femení, que està tinguent aquesta progressió i aquests èxits, i està agafant pues, la simpatia de la gent i dels aficionats, i que... A mi el que m'arriba és que no és que se sentin maltractades, sinó que són maltractades des dels àmbits federatius. I acabo. Em sorprèn molt que la federació... Jo crec que la federació ho ha filtrat, això, d'aquesta manera, per enfrontar una mica davant l'opinió pública. I ho ha venut com un ultimàtum davant del seleccionador, que insisteixo, jo crec que no són els termes en què s'haurien de produir un ultimàtum amb el senador, però que pot passar. I pot passar en el futbol masculí, també. Que és que s'hagi alineat el secretari d'Estat de l'Esport d'aquesta manera amb la federació. Quan hi hauria de tenir un paper més neutral d'intentar saber què ha passat.
Estic totalment 100% d'acord. Tot això ve de molt lluny. Ve del fet de que la federació de futbol actual i el seu entrenador, que per això l'han escollit, pel que fa al futbol femení, no són els que mereixeria l'estat actual i, sobretot, el futur que hauria de tenir el futbol femení. Són d'altres temps, d'altres mentalitats i d'altres formes de treballar. I això xoca amb unes jugadores que ja no estan disposades a acceptar formes. No vull fer la llista perquè és exhaustiva, des dels horaris, dels calendaris, el no atendre les seves peticions, el no escoltar-les, i efectivament constituir-se en un bloc monolític de qui es fa el que jo dic per nassos, que és com s'ha fet sempre a la federació i en aquest sector concretament, que és el futbol, i també per descomptat el femení, que s'ha tractat sempre, no la parenta pobra, no, 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 ja va molt més lluny, això, és la parenta que ja la tens vivint en una cabana al fons del jardí, i que no li fas ni cas i li llences un os per menjar. Llavors això fa que s'enrarís. Sí que s'ha dit, no és la manera de fer les coses, bé, potser aquestes jugadores ja no saben molt bé per on tirar, perquè totes les maneres que han intentat fer públic el seu malestar, denunciant la situació amb fets, eh? No, és que no m'agrada això. No, no, amb fets concrets de per què no creuen que se les està tractant bé i que no s'està fent justícia al seu esforç i a la situació actual i sobretot al futur del futbol femení. I jo crec que aquesta última maniobra de la federació de publicar parcialment la carta, amenaçar amb fer-les fora i aplicar reglaments perquè durant de 2 a 5 anys no juguin aquestes jugadores amb la selecció, l'alineament, com bé deia el Jordi, del propi secretari d'Estat, mostra que potser el seu malestar, però no és un malestar, no, les seves denúncies no van tan desencaminades.
A veure, només cal veure la portada del Marca avui.
El chantaje es inaceptable.
El chantaje es inaceptable. És una portada duríssima per entendre tot això que heu descrit molt bé, Glòria i Jordi, i que té a veure amb el fet que això s'ha filtrat expressament per orientar uns mitjans de comunicació i per blindar el poder de la federació. Tinc la sensació que l'entrenador aquí enmig és simplement un ninot.
Espera. Un amic.
Sí, una mica, però
no justificaria aquesta operació.
No, això. No, per què? Perquè, aviam...
No justificaria
aquesta... Fes-me confiança. És a dir, no poden ni veure Jorge Vilda.
Vale, però jo no havia acabat l'argument. No, és un ninot insuportable, però és un ninot. O sigui, i les relacions estan trencades, però és un ninot. És a dir, que el gran problema és qui fa el que en aquest senyor, per cert, després del fracàs a l'europeu. És a dir, i ho deies tu, Glòria, molt ben dit. Escolta, el futbol feminista en expansió, i a Espanya, i en el Barça, encara més. I quan han arribat al futbol de seleccions, que això s'hauria hagut de traduir en continuar aquesta progressió, s'han callat. I per què s'han callat? Perquè ho heu dit molt bé, perquè s'han trobat amb unes estructures que ja no responen al que volen aquestes noies. Jo crec que això és compatible, Glòria, amb dir que jo crec que amb les formes, amb l'estratègia i tot, han estat molt ingènues. De fet, no van unides del tot, per ser. Hi ha jugadores que no estan aquí. Sembla, a les 8 del matí semblava que no hi era Alexia Putellas, ara sembla que hi és, ara no sé què.
No, en
principi la carta no hi és, però ara hi havia informacions que deia que sí. En tot cas, no. O sigui, molt bé no ho han fet. Fins i tot internament això potser ho haurien hagut de lligar millor i segurament, sí, els ha assessorat un advocat, però potser no els ha assessorat algú altre, diguem, no? Però és igual. Jo crec que, en el fons, jo crec que tots ens hi solidaritzem amb això. Però i com deia molt bé el Jordi, també, començar per la salut, jo crec que és una mica una excusa formal.
Per evitar sancions,
això és per evitar sancions, perquè les sancions són de 2 a 5 anys sense poder...
I una última reflexió, perdoneu, i és una reflexió oberta. Tinc la sensació que està xocant un món de dones modernes i que estan trobant el seu curs en un món que era d'homes i estan xocant contra una mena de govern d'homes que... Estic segur que això... Perdoneu.
De govern d'un cert tipus d'homes, perquè està honrat. El futbol masculí, hi ha coses de la federació que tampoc li agraden.
Jo, perdoneu, i això jo ho he dit amb el Barça també. A mi em xoca que aquests equips femenins que estan eclosionant no tinguin una entrenadora. A mi això em xoca. Em xoca perquè avui en dia hi ha entrenadores superpreparades i que jo crec que això seria... esportivament, personalment i estèticament molt millor.
Bueno, escolteu,
és la meva opinió. Sí. I tinc la sensació que part del xoc té a veure amb això, sí, amb uns homes que xoquen amb aquestes noies.
Mira,
que estan en el segle
XIX. Puc explicar? Puc explicar una cosa? Que sé. Puc explicar una cosa? Que això t'ho dic perquè ho sabem, eh? Ho sabem. Mira, això, efectivament, Jorge Vilda ho ha explicat un moment Jordi Bosch, eh? Jorge Vilda és un dels motius. No els agrada el mètode d'entrenament, creuen que poden treure molt més rendiment d'elles amb un altre entrenador que no en Vilda. Bueno, perfecte, és una opinió, però això és una opinió que llavors entraríem en el motín de l'Espèria. Saps què vull dir? Amb el president. O sigui, han fet un motín de l'Espèria 2.0, eh? Han fet un motín de l'Espèria amb una diferència.
Per mail.
Sí, amb una diferència. Amb una diferència. Jo crec que fer les coses per mail, sabent que després et poden contraatacar per terra, mar i aire, tens un problema. Això ho fas per mail i després convoques una roda de premsa. Jo crec que aquí ha sigut un error d'estratègia. Però, bueno, aquest és un. Segona, crec que si fas això, has de tenir al costat, almenys que ho vegi, ella, pel que diuen, està al costat, però com està lesionada i no està amb l'equip espanyol en aquests moments, no hi entra. Però Alexia Putellas, que és la millor jugadora d'Europa i la millor jugadora del món, no ha enviat el mail. Llavors això genera és un altre punt feble. Bé, però les raons que hi ha és... I us posaré algunes raons que en consten. Una, elles saben que no es poden comparar, elles no poden demanar el mateix sou que... no poden demanar el mateix sou que un jugador masculí en aquests moments. Per què? Perquè la generació de diners que fa un home en aquests moments encara no està equiparat amb el d'una dona. Això una. Dos, què veuen? Que a nivell internacional, el futbol femení està pagant una explosió descomunal. Descomunal, és a dir, els camps plens, el camp del Barça ple...
I se'ls ofereix per sota del salari mínim interprofessional,
Sí. I tres, un element molt important, és que, per exemple, amb la Lliga, tenen un problema amb la Lliga, que és que els horaris són els que són. Han arribat a jugar en dies feiners al migdia.
Humilians.
Per això. Llavors, jo crec que s'ha juntat tot això. Dit això, espera't un moment. Anna Álvarez és la secretària del Comitè de Futbol Femení de la Federació Espanyola de Futbol. Anna Álvarez, buenos días y muchas gracias. Espera, que estava aquí. Mira que quedava bé ara, això, Que ara bé tenim l'Anna Álvarez, que repeteixo, és una persona de la Federació Espanyola de Futbol i que d'aquí uns moments ens atendrà aquí al món a RAC1. Però repeteixo que no és només el Jorge Vilda, és que és un pols també amb una federació i amb un president, que diríem que és un president com històricament ha tingut el futbol espanyol, molt peculiar, com ha tingut Rubiales, com ha tingut Gerardo González, com ha tingut Ángel Villar, com ha tingut Pablo Porta, en les seves èpoques, etcètera. Vull dir que, esclar, aquí és un problema, i això és un problema. Llavors, tot això, espera, que ara sí que la tinc. Anna Álvarez, buenos días.
Hola, buenos días.
Secretaria del Comité Nacional de Fútbol Femenino de la Federación Española. Tengo el mail aquí de las jugadoras, donde, claro, el comunicado de la Federación Española, hay cosas entrecomilladas y otras que no. Y ellas no hablan en ningún momento de una... Ellas no hablan en ningún momento de...
Negarse a
jugar con la selección.
¿Perdona?
Digo que ellas, en esta nota, seguro que la ha leído, la nota de las jugadoras, que dice exactamente que por la presente les informo que debido a los últimos acontecimientos acaecidos en la selección española, la situación general, están afectando de forma importante a mi estado emocional y por lo tanto a mi salud. Debido a todo ello, actualmente no me veo en condiciones de ser jugadora seleccionable para nuestro equipo nacional y por este motivo solicito no ser convocada hasta que esta situación no sea revertida. Claro, sí que es una negación de jugarse con la selección nacional española, pero claro, esto no hay ningún entrecomillado que diga claramente lo de las renuncias.
Bueno, ellas están renunciando a jugar. De momento, hasta que no se revierta la situación.
Correcto, porque dice que tienen un problema de salud mental.
Bueno, pues es su argumento y veremos si están para jugar o no. No sé si el problema de salud mental es una reflexión que lanzo, Eso es una cosa que ellas dicen y que habrá que ver cómo están. Evidentemente, veremos. A lo mejor este fin de semana no pueden jugar ni el siguiente, porque con sus equipos también entiendo que los problemas de salud los tienen cuando juegan liga. A lo mejor es solo cuando hay ventana de selección, no lo sé. Pero has leído muy bien, literalmente. Veo que tienes el comunicado.
No, tengo el mail.
Creo que queda muy claro.
Claro, lo de las renuncias no está entrecomillado. ¿Vosotros modificasteis alguna cosa desde la federación?
No hemos modificado nada, evidentemente. Hemos hecho un comunicado nuestro poniendo sus palabras.
¿Cuál es el problema exacto entre las jugadoras y Jorge Vilda?
Nosotros estamos dando la información que ellas nos trasladan. Nosotros hemos hablado con ellas, ha hablado el presidente en primera persona con ellas en el primer momento, el propio seleccionador y el mensaje claramente el que nos trasladan, y ellas luego han trasladado, y todos lo habéis podido escuchar en esa rueda de prensa, además, que ellas dan voluntariamente. Es un problema deportivo, de desgaste del mensaje, de pérdida de confianza, y un problema deportivo meramente. Uh-huh. A partir de ahí, evidentemente, nosotros estamos muy tranquilos porque el trabajo se hace de manera profesional en todos los ámbitos de la federación, y en particular en este ámbito del fútbol femenino, en la parcela deportiva y también en la gestión, y estamos muy tranquilos. Es lo que nos trasladan y así lo hemos hecho saber. Uh-huh. Nosotros también hemos dado nuestra versión. No vemos conveniente que las jugadoras intervengan en decisiones a nivel deportivo y ya está, no te puedo decir mucho más.
Vale, bien, ha dicho una cosa muy interesante, Ana Álvarez, muy interesante, que es la primera. Claro, si juegan este fin de semana con sus equipos, ¿quiere decir que entonces serían jugadoras sancionables?
Bueno, esto yo no he dicho eso.
No, yo lo pregunto.
No tengo esa respuesta. Ya veremos qué es lo que va pasando. Esto son especulaciones. Estamos a viernes, ya veremos.
¿Vais a pedir desde la Federación Española un reconocimiento médico, psicológico, para las jugadoras para confirmar la noticia, lo que han dicho?
Se toma. Ahora mismo no te puedo responder a eso, entiendo que no. La respuesta sería no. Pero veremos cómo van sucediendo los acontecimientos. Nosotros, desde luego, lo que tenemos claro es que ellas son libres de venir, como de no venir, como dijimos ayer en el comunicado, ellas han decidido trasladar que no quieren venir y, por supuesto, no les vamos a presionar, como insistíamos en el comunicado. Creo que esto es muy importante que quede claro. Al final sabemos que hay una ley que nos respaldaría para tomar ciertas medidas, pero no lo vamos a hacer.
¿Ciertas medidas cuáles serían?
Bueno, yo no soy jurídica, soy una persona de la gestión, del día a día, de un departamento. Soy directora del departamento de fútbol femenino. Ya se tomarían. Desde luego sí que hay recogidas por la ley algunas medidas, pero insisto, y me gustaría que fuéramos serios en esto y no fuéramos por un camino que no hemos marcado y que no vamos a ahora manifestarnos. O sea, ahora mismo no es el tema. Pues el tema, ellas han manifestado su opinión y nosotros estamos dando nuestra versión, que no es otra que la que habíamos trasladado desde el principio, reafirmarnos en el proyecto, en la decisión de seguir trabajando como trabajábamos y en, bueno, pues que nos parece que ya estamos traspasando un poco los límites de lo deportivo y ya entramos un poco en esa dignidad, ¿no? Y en esos valores que tiene una casa como esta y sobre todo una selección española con un escudo y una camiseta que están por encima de todo.
¿Tienes la sensación de que no es solo contra Bilda, sino contra la Federación Española, contra todo el sistema?
Yo no tengo ninguna opinión en ese sentido. Lo que sí que es cierto es que me parece que se está haciendo mucho más grande de lo que es, o por lo menos desde lo que nos trasladan ellas hasta lo que se está haciendo. Creo que se está yendo pues bastante de las manos. Se está hablando demasiado de cosas ya que rozan las cosas que resultan desagradables, intolerables, y desde luego buscar tres pies al gato no conviene a nadie. En un momento tan tan bonito, tan dulce y con tantas expectativas que tenemos puestas en el fútbol femenino y en un año tan importante en la que no solo por los éxitos que han conseguido las categorías españolas, las categorías inferiores de la selección española, sino con todos los pasos que está dando el fútbol femenino, está quedando todo a un lado por este tipo de cosas, ¿no?
Uh-huh. Pero ¿cuál va a ser el paso que va a dar?
Necesito perdonarme, pero voy a perder un tren.
Bien, una última pregunta, perdona, ¿eh? ¿Ana Álvarez ha hablado con alguna de estas jugadoras en las últimas horas?
No.
¿Alexia Putellas no ha enviado ningún correo?
No.
Aunque se apunta que también lo apoyaría, y como está lesionada no lo envía.
Yo no me puedo manifestar, esto es una opinión que tú lanzas y yo no tengo información para juzgar.
Muy bien. Ana Álvarez, muchas gracias.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Per donar.
No, per favor. Ana Álvarez, secretària del Comitè Nacional de Futbol Femení de la Federació Espanyola de Futbol.
Hi ha un element que és...
com una mona, eh? Sí, també, perdona, és una expressió, eh? No, com un malinterpreti, que estem en unes èpoques que malinterpreti.
I Sostenella no hi mendalla, no, perquè ha dit que ells es ratifiquen no només en el sistema de joc, en el suport per descomptat al seu tècnic, sinó en la forma com entenen, dirigeixen i planifiquen el futbol femení.
No, no, i per mi obre una via de confrontació directe, molt clara i sí, sí, molt frontal,
sí, sí, no, no, no,
dient, dient si aquest cap de setmana s'alinearà amb els seus equips, bueno, i ho ha dit explícitament, a veure si resultarà que només tenen problemes de salut quan juguen amb el seu... Quan
sí,
juguen
amb el seu. Diu el comunicat.
Ernest! Digues, bueno, Ernest i tots, Jordi i Glòria. Però l'Ernest segur que està molt al lloro d'aquesta cosa per la seva, bueno, com a director que ha estat d'un diari esportiu. No m'equivoco, si no és que està enguixat i trencat o ingressat en un hospital, quan un jugador de club anuncien que el dia abans de la concentració s'ha fet mal, els fan viatjar a Madrid a que els revisi el metge de la federació.
Sí, cert. Ah.
Cert. Per això,
per això em sorprèn que
no m'equivoco, eh?
Jo crec que l'Anna Álvarez ha obert aquesta porta perquè diu, bueno, ja veurem quina és aquesta afectació, i tot i que no vulgui respondre la teva pregunta de els hi fareu passar, diguéssim, revisió.
Exacte, tu deies per això, no?
Clar.
Aquí una història amb tot el relat, que Anna Álvarez ha estat molt bé amb el que ha dit, si està o no estat d'acord amb ella. Primer diu, aviam si juguen al cap de setmana. Clar, elles et poden dir també, bueno, és que nosaltres el problema psicològic el tenim amb la, Federació Espanyola,
amb
el meu equip. Bueno, però llavors això com ho quantifiques d'un punt de vista d'alta i baixa? Una. Dos. El tema de si hem de passar una revisió mèdica psicològica. Això també és molt interessant. I tercera, com ha volgut esquivar tot el tema dels mails. Ho ha esquivat del tot. Per exemple, és evident, Alexia Putellas. No, no, clar. Si ara li arribo a preguntar que no hi ha cap jugadora del Madrid, m'hagués dit, no, és que no hi ha jugador del Madrid, bueno, perquè no hi ha jugador del Madrid, perquè és que no n'hi ha. Tot i que és diferent. El cas del Madrid, el nombre de seleccionats que són molt, molt poques, que tinc entès, però tenim una batalla oberta aquí, maca, eh?
Sí, i jo crec que l'entrevista, per cert, que ha estat molt interessant, i jo puc no estar d'acord amb ella, però ella ha estat bé, crec que el que demostra és que ve un conflicte a tomba oberta, eh? O sigui, aquí això no se solucionarà amb un pacte aquesta tarda, eh? O sigui,
no.
Estem amb un problema molt fort i confirmat la no presència d'Alexia Putellas, que hi ha hagut tota mena de rumors, confirmada aquesta no presència, això debilita clarament a les jugadores, eh? Això...
Hi ha un altre element que complica les coses, que és que en aquest cas la Secretaria d'Estat no farà un paper mitjancer, que seria possiblement desitjable, sinó que claríssimament s'ha alineat amb la Federació.
Ja ho ha fet.
I llavors és difícil, perquè si tothom va, amb les coses tan nítidament clares i sense voler baixar del burro...
I un altre factor, perdoneu, els mitjans del Gran Madrid, els mitjans del Gran Madrid...
Federació Espanyola.
Ja van avancen en bloc, Avancen en bloc.
Sí, Jordi Bosch.
No, a veure, intentant veient una part positiva de les coses, que també va bé, ja que som divendres, això no deixa de ser una crisi de creixement.
Ben vist.
És a dir, jo també hi dono una vessant positiva. Aquí no hi ha coses ben resoltes perquè això ha agafat a contrapeu. A contrapeu perquè han vist que de cop i volta, per un cantó, determinades institucions, que poden ser un club de futbol, o poden ser un espònsor i un patrocinador, o una gran marca esportiva, sigui Nike, sigui Adidas, han dit, bueno, creiem això. Uns s'hi han aproximat per entusiasme, perquè, ostres, la gràcia que et fa de que semblava que una cosa barrada a les nenes petites, quan que els veus jugar i et fa una il·lusió veure aquests equips, juguen, a més, moltes vegades equips mixtes, etc. És fantàstic, perquè era una cosa que semblava barrada. Jo sóc futbolero i m'agrada veure això. S'hi va aproximar per quedar bé i per reputació, altres s'hi han aproximat perquè hi veuen un negoci, i serà bo que sigui un negoci com pot ser futbol femení, quan ha de ser un negoci, etc. Però vull dir que hi ha un moviment positiu de resposta de la gent. Mm. I això no deixa de ser una crisi de creixement. I és, que el món de les jugadores, el món dels equips, fins i tot de molts clubs, va a un ritme, i de les marques, i de tot el que dona suport, i el món federatiu va a contrapeu.
Són les 10 i 53 minuts. Un moment, sisplau, que anirem acabant, per un moment.
Molt bé.
RAC 1.
Doctor, doctor, porto uns dies amb mal de panxa, la mandíbula desencaixada, llagrimeig, espasmes...
És evident, vostè ha anat a veure Corta el Cable Rojo.
Com ho sap?
Perquè està com jo, partit de riure!
Sí, és això, és això!
Després d'11 anys d'èxit, arriba a Barcelona la comèdia més explosiva. Entrades a la venda a teatroapolo.com. La vida és corta. Corta el Cable Rojo.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
A Ànec Blau ens agrada posar-t'ho fàcil obrint tot l'any. Fàcil amb el nostre pàrquing gratuït. Fàcil amb totes les teves compres en un únic lloc. A Ànec Blau és fàcil gaudir del millor oci. I amb els nostres cinemes premium. Ànec Blau. Molt oberts. Molt fàcils.
Aquesta tardor descobreix la Val d'Aran en la seva més pura essència. Contempla l'exposició cromàtica dels seus boscos. Un paradís per als amants dels bolets. Escolta la brama del cérvol o degusta la varietat de la seva gastronomia. Aquesta tardor t'esperem a la Val d'Aran, la terra dels mil colors. Informa-te'n a visitvaldaran.com.
Tinc el plaer de presentar-vos una comèdia. Golfos de Roma, la comèdia musical de l'aclamat compositor Stephen Sondheim i dirigida per Daniel Anglès.
Aquest no és el Golfòria?
Golfos de Roma, una comèdia brillant, amb les escenes més esbojarrades i un repartiment excepcional protagonitzat per un actor enorme, brillant.
Oh, l'interpreto jo, Jordi Bosch.
Golfos de Roma, a partir del 23 de setembre, al Teatre Condal. Compra les entrades a promentrada.com i teatrecondal.cat.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900 102 103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
Del 30 de setembre al 9 d'octubre, viu un còctel de sensacions a la Barcelona Cocktail Experience.
L'esdeveniment de cocteleria més important del país reuneix els millors bartenders del món amb la participació de més de 150 establiments.
I el 2 i el 3 d'octubre gaudeix d'un munt d'activitats al Cocktail Village del Palau d'Almases.
Festa amb la teva pulsera a barcelonacocktailexperience.com.
Soc l'Elisenda Camps i pels meus viatges confio en Tarawa, del grup Wise. A Tarawa tenen les millors experiències per les teves vacances. Experiències personalitzades i úniques. Viatges sostenibles i a mida per tot el món. Tarawa t'ho fa realitat.
Truca'ns al 602 25 42 35 602 25 42 35 o envia'ns un missatge. Tarawa.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb Cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del Cava. Més informació a cavaamcor.cat.
El perquè de tot plegat.
3 minuts i les 11, abans d'acabar. Hola, Anna Buch, Roma, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Bon dia. Escolta, aviam, passa com aquí, a les eleccions italianes, que són diumenge, que passa com aquí que, les, que no es poden haver enquestes. Tot i que no puguin haver enquestes, no vol dir que no es facin. El que no poden és donar-se a conèixer. I sembla que la ultradreta, que òbviament té tots els números de la rifa per guanyar aquestes pròximes eleccions de diumenge, tenen un problema que és que sembla que el moviment 5 estrelles està pujant sobretot al sud d'Itàlia i podria haver-hi problemes no perquè guanyés el partit de Giorgia Meloni, sinó perquè poguessin no formar govern.
Sí, bé, s'ha de dir que és un escenari molt remot. Vull dir, hauria de passar una sèrie de coses que haurien de coincidir totes juntes perquè això pogués arribar a passar. Els experts diuen que és veritat que és un escenari que ha aparegut aquesta setmana, sobretot perquè el moviment 5 estrelles està fent una campanya molt intel·ligent, centrant-se en defensar els més pobres amb la renta ciutadana, que és un instrument que van posar ells per protegir les persones que estaven a l'atur o els més vulnerables. Llavors estan centrant-se molt en aquest instrument, que sobretot el reben al sud del país i, per tant, està calant molt el seu missatge allà. El que passa és que, al final, és el sud del país on hi ha diverses circumscripcions uninominals que, si voleu, després de com funciona la llei electoral italiana, que és bastant complicada, estan en joc al sud del país. És allà, si el moviment 5 estrelles aconseguís que totes aquestes circumscripcions passessin amb ells, podria arribar a posar en dificultats a la dreta. En canvi, si només té molta força en alguns punts concrets i en pren 4 o 5, tot quedaria com preveien els sondejos. Perquè tingueu una idea, hi havia un institut, un think tank, que es diu un Instituto Cattaneo, que té bastant prestigi aquí a Itàlia, que a setembre deia que hi havia un 91% de possibilitats que podrés governar la dreta i l'ultradreta.
Mm-hmm. Wow. És molt bèstia. El que passarà a Itàlia, si acaba passant, és molt greu el que ha passat a Suècia, ja va ser molt greu el que passava a Hongria, però el que està passant a Itàlia, això tocarà i molt bèstia, perquè estem parlant de que el domini de l'ultradreta, la fotografia que avui surt en alguns diaris com El País,
el periòdico, fa por. El seu pes demogràfic, el seu pes...
Tercera economia europea, no oblidem.
El seu pes respecte a Àfrica... Bé, la llista jo no la faré perquè l'Anna la faria molt millor que jo, però no és el mateix, efectivament, que
la llista podeu posar a Espanya, també,
a Suècia,
si voleu.
Sí. No,